Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, què tal, com esteu? Segur que avui molt millor. Quan us heu llevat ja heu vist que per fi, després d'una pila de dies, brilla el sol i sembla que ens acompanyarà. Avui, dimecres 10 de març de 2021, ens aixequem doncs amb moltes més ganes i entomem aquest dia amb trempera, amb aquest sol que ens acompanya. Al Penedès en xarxa també estem contents que surti el sol i comencem amb ganes, escalfant motors, a Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i a Ràdio Vilafranca per entomar aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12. I aquest dimecres 10 de març començarem amb els Déus meus, que ens acosta la Marina Mestres. Avui, com que estem encara cuejant el 8M i en la setmana d'aquest Dia Internacional de les Dones, la Marina ens vol apropar tot un símbol de la lluita feminista, com és la deessa Lilith. Tot descobrint Lilith, arribarem a 2:15 del matí. Primer flash informatiu amb l'actualitat de les nostres comarques. I a 2:15 tocats de 10 del matí, Talent i Més, amb la Susana Villagrassa i la Montse Balada de l'Associació Talent Femení. I avui la nostra convidada és la Rosa Gubianes, cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat dels Mossos d'Esquadra. També tindrem la secció Les dones parlen, on seguim descobrint talent cita a cita. A les 10 obrim la segona hora d'aquest matí amb la maleta de Newt, amb Laila Harz, que avui ens vol parlar d'alguns personatges femenins revolucionaris que hi ha a la televisió. A 2:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en el Flash. I així que acabi el flash i una breu pausa per la publicitat, seguim amb la tertúlia de la gent gran. Avui parlarem amb ells i amb elles del 8M, de feminisme, d'igualtat, de reivindicar, de sortir al carrer, de fer vaga, com ho han viscut, com ha evolucionat des del seu punt de vista. En Fina Milà i Natàlia Navarro, a Ràdio Vilafranca, a Eulàlia Urgell, a Domenys Ràdio i Josep Castellví, a Canal 20. A les 11 encetem aquesta tercera hora amb Vinzeum, avui presentant la jornada pedagògica de Freinet, el cooperativisme pedagògic que tindrà lloc aquest dissabte. Ens l'expliquen la Laia Pérez, de Vinzeum, i el Roderic Villalba, del Servei Educatiu de l'Alt Penedès. I encara ens quedarà una tercera cita amb l'actualitat penedesenca, el tercer flash que arribarà a 11:15. I a 2:15 tocats obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes de quilòmetre zero. Avui festegem el 25+1 aniversari de xarxa Vilafranca i aprofitem per fer balanç de la temporada amb l'Eva Calvo. I també conversem amb la Judit Aluges, presidenta de Calafell contra el càncer. I encara ens quedaran 3 cites, a les hores en punt, a les 10, a les 11 i a les 12, amb l'actualitat per conèixer la resta de notícies que passen més enllà del Penedès. Així anirà aquest dimecres al Penedès en xarxa. Benvinguts.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I aquest matí de dimecres comencem fort, trepitjant fort, amb la secció Déus meus, aquesta secció de mitologia que ens acosta la Marina Mestres. Avui ens parla de Lilith, una deessa titllada de dimoni que ha acabat sent un símbol de la lluita feminista. Anem a Canal 20 i saludem el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya la Marina Mestres. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La nostra especialista en mitologia. I no ha deixat escapar, doncs, que estem en la setmana de commemoració del dia 8 de març per parlar d'una temàtica femenina i feminista al voltant de la figura, doncs, de la Lilith.
Exacte, Lilith, de fet, com que ha tingut tantes formes i tants noms, aquesta dona, tant se val. La qüestió és quedar-nos amb l'essència, que és que va ser una revolucionària. Bé, malauradament, les dones revolucionàries fàcilment són titllades de dimonis. Per tant, compte, perquè aquest personatge se'ns presenta, segons la religió, segons moltes mitologies, com un ésser maligne. No et diré jo que no ho fos, però clar, ho és a ulls de qui? Per què? Amb quina finalitat? No? Amb una finalitat adoctrinadora, potser? Doncs molt probablement. Aviam, Lilith, per anar una mica als orígens de Lilith, ens hem d'anar preparant per fer un viatge llarg, fins a la Mesopotàmia. Estem parlant d'un text que apareix i que és llegit, interpretat, perquè al final el llenguatge és complicat en aquella època, ja al 3500 abans de Crist. Vull dir que no és que apareixi a la Bíblia allà d'esquitlló, sinó que és un personatge que té molta història i que ve de molts anys enrere. Es parla d'ella com un dimoni, amb dues, una divinitat amb, com dos pols oposats, no? Amb una part fosca i una part pertorbadora ja pels homes. Es parla d'ella com una mena de persona que absorbeix l'essència, sobretot a les nits. No sé si et sona d'alguna cosa això, algú que ens xucla, que ens absorbeix l'essència a les nits. T'hauria de sonar a una temàtica vampiresca. Uh-huh. Ah, perquè Lilith també es diu que és la deessa o la reina o la líder, o com ni vulguis dir, dels vampirs. Per tant, compte que...
La patrona dels vampirs.
ens anem enllà, Sí, sí. El seu nom... Tenia com dos noms, Lilitu i Aratli. Aquests noms són relacionats amb la nit, amb la foscor, amb aquella zona, aquell moment que no se sap massa bé què passa i que pots deixar-te seduir pel mal. I el mal pot ser entès com la luxúria, com alguna cosa que potser tampoc és tan dolenta, no? Però vaja, que Lilith ja se la relacionava...
Moltes vegades passa per les nits.
Amb una vida nocturna i amb una vida potser una mica més distreta que no pas seguir els afers quotidians i domèstics, diaris, que hem de seguir. Bé, aquesta figura és evolucionada i és reinterpretada pel judaisme. D'acord, per tant...
Per homes, també. Per homes.
Per homes, home, clar, qui escrivia en aquell moment, no? Qui interpretava? Les dones ho feien bé, des d'un altre pla, però no eren gaire escoltades. Per tant, diguéssim que el judaisme va agafar aquesta figura i també una mica arran de la Gènesi, que apareix ja en la Bíblia, que parla, compte, perquè la Gènesi, en el seu punt 1.27, parla de la creació d'home i dona, però de la creació gairebé per igual. Es diu que Déu crea a home i dona, crea dos éssers al mateix temps i els crea paral·lelament. Per tant, compte, això de que la dona va ser creada de la costella de l'home, això no apareix fins més endavant.
Eva.
Aquí hi ha una incongruència. O sigui, la mateixa Gènesi parla de la creació d'home i dona en un mateix pla, en un mateix moment, i en canvi, versicles més enllà, et parla de la creació de la dona arran de la costella de l'home. Ep, què ha passat aquí? aquí s'ha soterrat tota una història.
Era un document viu.
Aquí hi ha una dona a qui se l'ha silenciat, a qui se l'ha enterrat en alguna banda i no s'ha volgut saber mai més res d'ella. O això, o Adam tenia les dues sexualitats, home i dona, que aquesta és una altra de les interpretacions, que aquí ens aniríem encara a una revolució molt més grossa. Imaginem que la primera persona que va ser creada ja era una persona, no transgènere, sinó bigènere, no? Que fos una persona que tingués els dos sexes. Imagina't, això seria brutalíssim. Però aquesta és una de les interpretacions. Qui...
A la Bíblia hi cap tot.
Tot, home,
és
clar. Al final algú la va escriure, la Bíblia, i va posar molta creativitat allà. És la nostra mitologia, la nostra cosmogonia, com a éssers cristians que ens han fet des de petits. Bueno, jo estic batejada, al final no he renunciat, per tant, allà estem. Una mica l'escola, tot plegat, la nostra societat ens ha portat a creure una sèrie de coses, però tu pots reinterpretar aquests llibres base. Sí, al final s'han interpretat depenent de conveniència. Bé, els rabins sí que tenien molt present la figura de Lilith, cosa que en el cristianisme, o sigui, si ens anem una mica del que serien els jueus, doncs no, es va silenciar molt. Però, en canvi, els jueus sí que la tenien present. Aquesta primera dona, Lilith, resulta que tot i ser creada d'argila, igual que Adam, es va negar a sotmetre's a ell. Fixa't tu. Ell li demanava de jeure sota d'ell, quan diem això estem fent servir un eufemisme, no? És a dir, en el moment de procrear, en el moment d'estimar-se, ella havia d'estar per sota d'ell. I ella va dir que per què? Per què havia de fer-ho? Si havien estat creats igual? De fet, es diu en alguns relats que ella va ser creada d'immundícia i una mica residus. És a dir, és com, amb el que sobrava d'argila i el que hi havia per allà, que ja estava una mica contaminat, la vam crear amb ella. I això és possiblement una de les interpretacions de perquè ella no era tan pura, no? Perquè ella no va ser una Eva o una Maria, fins i tot, no? Aquesta imatge que tot el cristianisme ha de seguir, la dona submisa, la dona que no té relacions físiques, que no és la millor, és, clar, Maria és el gran simbolisme, i ha servit per soterrar les sensacions, emocions i tot el que la dona ha volgut perseguir i té dret, evidentment, de voler reclamar, no? Maria és la santedat pura, sense veu ni vot per res, de decideixen per ella, absolutament, has de criar aquesta criatura i ai, vinga, pam. Bé, Lilith és tot el contrari. Lilith va dir, per qui no hi passo? Adam va dir, bé, m'és igual el que opinis tu, no? I va intentar igualment tenir relacions amb ella. Aleshores ella...
El primer masclista, Adam.
Ah, clar, i aquí estic jo, i aquí jo mano i imposo, i tu estàs aquí per servir-me, per netejar l'Odem, per recollir-me unes quantes, què diré jo, floretes, per posar-me guapo, i per uns quants fruits, no?, perquè farem Macedònia divina, i pim-pam. Doncs no. Aleshores ella, quan ell va intentar braonar-se damunt d'ella, va cridar el nom de Déu, que és una cosa que no es pot fer en va. És a dir, Déu el pots esmentar per fer-li una ofrena, Déu el pots esmentar per resar-li i demanar-li alguna ajuda.
Ah, és important. Si t'adreces a Déu...
És un pecat molt gran dir el nom de Déu en va. Per tant, ella va dir el nom de Déu en un moment de pretesa luxúria d'ell i això és incompatible. Aleshores, el seu nom, Lilith, està relacionat amb els béns, també. És una versió ja que es va fer jueva, perquè recordem que inicialment era Lilitu, era un altre nom, per tant, aquesta reversió està relacionada també amb els béns i es diu que un cop de vent molt gran se la va endur fora del paradís. Aquesta és una de les versions. En una altra es diu que ella mateixa va decidir que per aquí no hi passava i adéu, se'n va anar. Se'n va anar cap al Mar Roig. Sigui d'una o una altra versió, la qüestió és que va anar a parar al Mar Roig. Roig.
Sí, eh? Si la relació és tòxica, millor deixar-ho estar.
No? Exacte, sí, deixar-ho estar, evidentment. La qüestió és que en el Mar Roig hi havia molts dimonis. En aquella zona es diu que estava plena de dimonis. Vés a saber... Què eren els dimonis en el món real? Potser era gent lliure que anaven allà a passar-s'ho la mar de bé, que es banyaven allà al mar amb pilotes i, escolta, disfrutaven de la vida. Però la qüestió és que oficialment eren dimonis. Aleshores, ella es va entregar aquesta vida de luxúria amb els dimonis. I cada dia procreava molts dimonis, però molts, centenars, milers de dimonis. Clar, això va arribar allà dalt i Déu es va posar una mica nerviós. Va dir, aviam si ara aquest paradís em quedarà pertorbat per tot això. I va fer baixar a tres àngels, que es van encarar amb ella i li van dir, no anem bé, Lilith? Li van dir, escolta, has de tornar al paradís, perquè Adam està molt sol. I ella va dir, per què no hi passo? Jo ara estic bé, aquí estic feliç, jo no torno allà per ser una serventa, almenys aquí sóc lliure. I vam dir, doncs t'ofegarem, ja que estàs aquí al mar, sàpigues que no pot ser això, que no ens està agradant, i t'ofegarem. I ella va dir, home, no em podeu matar, perquè jo sóc l'encarregada de vetllar pels nens fins als 8 dies d'edat, que és quan els circumciden. Per tant, ella es veu que Déu li havia encomanat aquesta missió com de vetllar per les criatures. Ells van dir, clar, doncs potser sí que no. I doncs què, no tornaries cap allà, madame? Home, va, no siguis, no et facis la remolona. I ella va dir, com puc tornar a ser una dona abnegada i servil després d'haver parit tot aquest deixam de dimonis i de ser una dona pervertida ja? Doncs també és veritat, no pot ser un exemple a seguir tu. I parlant-ho amb Déu, arran de tot això, li van perdonar la vida. Però a canvi, li van dir que cada dia 100 de les seves criatures moririen. 100 de les seves criatures. Fruit de la luxúria de passar-s'ho bé, la dona. Això és molt dur,
Un altre cop, la imatge de la divinitat molt cruel.
Clar. I ella va dir, molt bé, jo no estic aquí per dir, oh sí, doncs no passa res, d'acord, mateu-me les meves criatures. No. Ella va dir, d'acord, vosaltres ho feu amb les meves, jo ho faré amb les vostres. Com que tinc potestat fins a l'edat dels 8 dies amb els nens i dels 20 dies amb les nenes, totes aquestes criatures moriran. Si van a parar les meves mans, si jo estic a prop, si puc, les mataré. Per tant, a partir d'aquest instant, la imatge de Lilith està relacionada amb la mort de les criatures i també de les mares durant el part. És una figura que pot robar-te les criatures i matar-les. Però clar, qui va ser la primera damnificada? Ella. Compte, que el primer mal se li fa amb ella i ella simplement decideix tornar-s'hi. Clar, estem parlant de mitologia, estem parlant de déus, tot és a l'engròs, ella apareix milers de fills i ella pata milers de fills més. Vull dir, clar, això també és una mica un ensenyament que es podria fer. Cal tenir en compte que en el món jueu, clar, en aquell moment hi havia moltes fusions de terres també, no? Vull dir, ja parlem del dia a dia, de les batalles que hi havia entre pobles veïns, entre ciutats, jo me'n vaig cap allà i el que faig és invair i fer que aquesta terra sigui meva i aquella no sé què, i pim-pam-pum. Bé, tenien unes trifulgues els jueus, us hem dit, doncs, els la terra hebrea, tenien trifulgues amb els de Canaan. Canaan, un altre poble que tenien per allà al voltant, que finalment van fer seva aquella terra. No, se la van conquerir i es van unir tots plegats. Què passa? Que les dones del Canaan eren molt més llibertines. I estava acceptat. Les dones del Canaan podien portar les regnes en la sexualitat. Podrien estar dalt, per exemple. Podrien tenir relacions abans de casar-se i no passava res. Imagina't tu, aquella època. No podien tenir relacions amb la seva parella o amb qui fos i no eren ni maltractades, ni lapidades, ni posades en dubte èticament, ni res semblant. Això no agradava. Per tant, aquesta figura de Lilith, a partir d'aquest moment, guanya molta més força. Com el simbolisme de la dona del mal, per crear una ombra i una pressió molt gran per damunt de tot aquest poble, de les dones d'aquest poble, volent criminalitzar-les. I en compte que són la imatge d'aquesta deessa que es menja els fills, que és un dimoni, etc, etc, s'estan comportant com ella. Per tant, fixeu-vos com la mitologia, la religió, etc, sempre ha estat portada per interès d'algú, per interès d'un poble i de pobles que estaven evidentment regits per homes. Així que totes aquelles dones van haver de passar pel sedàs i reconduir la seva actitud pecaminosa per ajustar-se a la voluntat de Déu. De Déu. De molts déus amb una barra enorme que hi havia damunt de la faç de la Terra, no? Més ben dit, déus molt humans, molt carnals, que després devien fer el que els hi semblava amb les dones, però elles no podien fer el mateix. Doncs bé, Lilith, fixeu-vos si és condemnada o fins i tot a la Capella Sixtina hi ha una imatge de Lilith amb cosa a partir del tors cap avall, com una serp. Està relacionada amb les serps. Les serps també és aquella imatge, no, del mal, etc. Doncs es diu que ella, transfigurada amb serp, és qui va temptar a Eva. És a dir, que en el fons, com que tenia una recança de no poder estar al paradís, etc., i va anar a presentar la temptació, el pecat, una cap a la dona pura, no? Cap a la dona que sí, que havia sigut feta de la costella d'Adam, etc., i va ser ella, en forma de serp, qui la va fer pecar. Per tant, imagina't com va ser de perjudicada la imatge de Lilith com algú totalment pecaminós. Bé, aquesta imatge de Lilith va mantenir-se viva al llarg del temps i de fet també hi és en la cultura grega. També és una dona que devora els seus fills arran d'una trampa que li pare era. Recordeu que era, és la gran dolenta, també era dolenta entesa com, des de la perspectiva dels homes, perquè pobre, Zeus li fa absolutament de tot. Doncs arran d'una trampa que li pare, ella devora els seus fills i també és una imatge de la persona que traumatitzada que acaba mig lela devorant els seus propis fills, amb també un cos una mica de serp que es transfigura amb el temps com una sirena i que té aquesta dualitat, no?, entre la dona que ha patit i la dona que arran d'això vol fer patir. I també era la llegenda urbana que se'ls explicava als nens de l'època medieval dient, com l'home del sac, no, compte que vindrà la Lilith i et menjarà, que és una dona que es menja els nens, Imagina't com ha anat evolucionant tot plegat.
Segurament és una història que ens permet il·lustrar com també hi és molt present el sexisme en la mitologia.
Sí, 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 i tant.
L'expressió cultural, també.
Sí, 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 en molts sentits. N'hem parlat en algun altre dia, que hem comentat alguna mitologia concret o algun personatge concret, però sí que amb Lilith s'hi van abonar a gust, perquè al final, en essència, és una dona que volia gaudir de la seva sexualitat, de la vida, i passar-s'ho bé, sense restriccions i sense submissió.
Doncs hem volgut avui apropar-nos a aquesta figura, la Lilith, per conèixer més detalls d'aquesta mitologia, gràcies a la nostra especialista en mitologia, la Marina Mestres, en aquesta secció de Déus meus. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera. Una abraçada.
Igualment.
Vagi molt bé.
I com que avui la Marina ens ha dut tot un símbol de la lluita feminista, aquesta deessa Lilith, volem acabar amb una cançó que l'acompanyi, amb una cançó potent, com aquestes Reines de la Su. Amb ella arribarem a 9:15 a les notícies.
Echemos al rey, seamos reinas, reinas. Nosotras solas podemos, no necesitamos que nos salves de nada. Mejor sálvate a ti.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, 9:15, és moment d'acostar-nos per primera vegada a aquesta actualitat a nivell local i comarcal en el Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el director del CAP al Penedès, Josep Aillón, posa en valor la capacitat d'adaptació de l'atenció primària. Aquesta setmana farà un any de l'arribada del virus a casa nostra i de l'inici de l'estat d'alarma. Ha estat un any complicat per a tots i especialment també per a aquells que han estat a primera línia, com ara els professionals sanitaris. Aprofitant aquest primer any de l'arribada de la Covid-19, hem parlat amb el director del CAP al Penedès, el doctor Josep Aillón. Confessa que des de l'atenció primària no estaven preparats per l'arribada d'una pandèmia i al mateix temps posa en valor també la capacitat de treball i d'adaptació que han demostrat els professionals sanitaris. Aillón explica que en aquests moments els professionals sanitaris estarien cansats, però també esperançats amb l'arribada de la vacuna. L'objectiu, evidentment, és anar augmentant progressivament el nombre de persones vacunades. S'està investigant un abocament irregular a la riera de Vilafranca al seu pas per Sant Pere Molanta. La Mancomunitat Penedès Garraf ha confirmat que aquest dimarts al matí s'havia detectat un abocament irregular d'aigües residuals a la riera de Sant Pere Molanta, visibles des de la carretera C15. En la seva compte de Twitter, la Mancomunitat explicava que el seu servei de sanejament, juntament amb tècnics de l'ACA, estaven treballant perquè es prenguessin les mesures necessàries. El Departament de Territori, al seu torn, explicava que l'Agència Catalana de l'Aigua, en coordinació amb les administracions implicades, estaven investigant l'origen d'aquest vessament. Igualment, afegien que també s'estava treballant amb actuacions per restituir el medi. El col·lectiu ecologista Bosc Verd expressava que les imatges de l'abocament ho diuen tot sobre la política de garantir la qualitat de l'aigua de les nostres rieres, i afegien que al Penedès no es compleix la directiva Marc de l'Aigua. Comencen al Penedès les sessions de formació per ser punt d'informació turística. Cada cop més empreses i entitats aposten per la millora en el servei d'atenció al visitant. Ho evidencien el total de 51 empreses i entitats que a final d'any es consolidaran com a punt d'informació turística al Penedès. Des de la Diputació de Barcelona cerca dotar la província del màxim nombre de punts d'informació turística que puguin complementar els serveis d'informació, difusió i atenció turística, oferint d'aquesta manera al turista o visitant la possibilitat de ser informat sobre l'oferta turística existent alhora que pugui rebre assistència i suport en l'organització de la seva estada. Al Penedès són punt d'informació turística alguns recursos, biblioteques i altres equipaments municipals, ajuntaments que no disposen d'oficina de turisme, cellers, restaurants, allotjaments i empreses de servei turístic. I acabarem recordant que Calafell viu amb consternació la mort de Sergi Verge. Va impulsar un dels congressos immobiliaris més destacats del país. Calafell i el sector immobiliari d'arreu del país, doncs, estan consternats per la mort d'aquest assessor immobiliari de l'empresa Immobanc Calafell, molt conegut. Durant anys va impulsar el congrés immobiliari que acollia Calafell amb representants del sector de tot l'estat i en el qual era un dels certàmens més reconeguts. Verge, a més, impartia xerrades sobre la passió del seu treball i va saber transmetre també aquesta manera de fer les conferències que donava als professionals. A Calafell, per exemple, va impulsar l'agrupació immobiliària de Calafell amb la forma de treballar denominada exclusiva compartida, la qual cosa va ajudar a una coordinació de les immobiliàries de la localitat.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un dimecres més tenim cita amb talent femení en aquesta secció Talent i Més, on al llarg de tot l'any, no només aquesta setmana perquè ha estat 8M Dia Internacional de les Dones, sinó tots els mesos de l'any reivindiquem la figura de les dones i el seu talent. És una cita, és una proposta de l'Associació Empresarial Talent Femení i avui ens acompanyen tant la seva presidenta, la Susana Villagrasa. Molt bon dia.
Bon dia.
Com una de les seves integrants destacades, la Montse Balada. Benvinguda.
Molt bon dia.
I, com sempre, hi ha una convidada que és la protagonista d'aquesta secció i el seu talent. Avui, qui ens dus, Susana?
Bueno, avui portem la nostra premiada d'aquest any, la premiada d'honor, que és la Rosa Maria Gubianes, que és cap dels Mossos d'Esquadra. Evidentment, per mi és un privilegi, va ser molt emotiu que amb ella li poguéssim donar el premi, però m'agradaria que la Montse, que ella ho fa molt bé, evidentment faci la presentació que va fer en el moment que li vam entregar el premi i després li anirem fent preguntes. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Benvinguda. Doncs escoltarem aquesta presentació que va fer la Montse Balada el dia del lliurament dels premis i així coneixerem una mica la figura de la Rosa Gubianes abans de poder conversar. Quan vulguis, Montse.
Bon dia, Rosa. Bon dia.
Bon dia.
Torno a repetir aquelles paraules que tan et van identificar. I que bé, van començar aquell dia tan meravellós dels premis.
Moltes gràcies.
I tot va anar així. I arribem a la categoria Premi d'Honor. I és que és un honor tenir aquí a una dona com la que ara us presentarem. Podríem dir d'ella que té talent, però sincerament té més que talent. L'any 1985, fa 35 anys, es va incorporar a la policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra i el seu camí dins d'aquest cos fins al dia d'avui és un ascens davant d'un altre ascens, que la porta a ser a l'escala de comandament fins a la categoria d'inspectora dins del cos de la policia de la Generalitat de Catalunya dels Mossos d'Esquadra. Impossible anomenar un per un tots els punts importants de la seva trajectòria dins d'aquest cos, però sí possible dir-li gràcies, ja que ella ha lluitat i lluita al nostre país i a Europa per l'equitat de gènere laboral, per destruir el sostre de vidre i deixar que les dones siguin caps de lideratge. I tot això ho ha estat aconseguint com ho fan les dones, sense deixar de banda l'estima per la seva família i per ella mateixa. Sens dubte, un goig i un honor. I un honor donar aquest Premi d'Honor Talent Femení 2020 a Rosa Gubianes.
Quants
bueno,
records,
hem tornat
no,
a repetir.
Bueno, bon dia, Rosa, i gràcies per haver volgut venir, perquè per nosaltres és molt important la teva presència. I ja posats a parlar d'igualtat, sabem que has inaugurat a finals de l'any passat al Departament d'Igualtat dels Mossos. Què ha significat per tu aquesta entrada al departament, al primer departament d'Igualtat dels Mossos?
Bé, primer de tot, Susana, moltíssimes gràcies per convidar-me al dia d'avui i torno a donar-vos les gràcies a tu i a Talent Femení doncs, per haver tingut l'honor de que em concediu aquesta felicitació, aquest reconeixement que m'omple d'orgull i que em fa moltíssima, moltíssima il·lusió perquè conec Talent Femení gràcies doncs, als 12 anys que vaig tenir doncs, l'honor de ser la cap de l'àrea bàsica policial del Garraf i en aquell temps doncs, vàrem poder col·laborar amb moltes coses i tinc també molta admiració tant per tu, Susana, que ets la presidenta, com per totes les dones tan poderoses que formen aquesta associació. I agrair a la Montse Balada les seves paraules perquè crec que no em mereixo tampoc tant de reconeixement ni tant de carinyo i em fa molta tendresa escoltar-la avui per segona
Rosa,
vegada.
Tot el contrari.
Sí, de veritat. Doncs bé, per mi També el fet de, des del novembre del 2019, poder haver iniciat aquesta unitat d'igualtat i equitat a dins del cos de Mossos d'Esquadra també és un orgull. Per què? Doncs perquè ja des de fa molts anys, doncs, que el que és la lluita per la igualtat a dintre del nostre cos de policia i la reivindicació de que les dones, doncs, puguin arribar a ser, doncs, la representació igual com tenim a la societat i estar en plena igualtat tant pel que fa a l'accés com pel que fa a l'ascens a dintre del cos, doncs és un objectiu que per al que sempre m'ha agradat treballar. Ara, en aquests moments, doncs, em va oferir la possibilitat de fer-ho realitat com una tasca exclusiva perquè el cos així ho creia necessari i ho considera necessari, i en aquesta direcció, doncs, estem treballant des de fa poc més d'un any.
Molt bé. I sé que estàs preparant un congrés per demà i ens agradaria que expliquessis de què va aquest congrés. Sé que també va vinculat amb el Dia de la Dona, que vàrem tenir el dilluns. I, bueno, explica'ns per què el congrés i quants assistents tindràs.
Sí. Bé, aquesta jornada està adreçada a totes les persones membres del cos de Mossos d'Esquadra, tant homes com dones. És amb motiu del Dia Internacional de la Dona, i el que volem, doncs, és tractar sobretot dos aspectes que ens interessen molt en aquest moment. Un, el que fa referència, doncs, a la recent aprovació del protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe a dintre del cos policial, i llavors, doncs, ens és de molt interès fer-ne difusió i donar-lo a conèixer en totes les persones. I després, per una altra banda, el fet de posar l'accent, doncs, en treballar demà, doncs, quines són les causes que, doncs, ens porten a tenir un baix nombre de dones, de percentatge de dones en els llocs de comandament i de responsabilitat.
Quin tant percent hi ha?
Sí. Nosaltres som actualment el cos policial de l'Estat espanyol amb un percentatge més elevat de dones. Nosaltres en aquests moments les dones representen un 21,5% del total d'efectius. Val? El que sí que és cert, però això també passa en la resta de cossos policials i malauradament també, doncs, a la nostra societat, en el moment en què ascendeixes, aquest percentatge disminueix considerablement.
Yeah.
Llavors, en els llocs de comandament de les escales executiva i superior estem en un percentatge que no arriba a l'11%. I aquest també, doncs, és un dels fets que nosaltres, amb el Pla d'Igualtat, doncs, volem treballar per tal d'incrementar aquest nombre de dones en els llocs de responsabilitat i de comandament. I llavors, la segona part de la jornada de demà anirà adreçada a aquest aspecte.
Val. Perfecte.
Ens deia que demà intentaran esbrinar aquestes causes. Sí. Per on van els trets? Qui intueix? Quin pot ser el problema?
Bé, hi ha diverses causes. No ens enganyem que un dels problemes més fàcils de detectar en el nostre cas és la mobilitat territorial. Clar, normalment els concursos d'ascensos coincideixen, doncs, en l'època en què les dones, doncs, tenen família, i llavors, doncs, és més difícil compaginar aquest ascens amb el risc que et destinin lluny de casa amb el fet de tenir cura de la teva família, no? Llavors, aquest és un dels aspectes que caldrà que abordem, doncs, a dins del Pla d'Igualtat, quines possibilitats hi poden haver per tal de millorar aquesta situació. Un altre, doncs, és també un fet que es dona amb altres professions i que potser ve donat a causa, doncs, de l'educació que hem rebut totes, no? En el qual, doncs, sovint ens costa molt més presentar-nos a una convocatòria d'ascens fins que no estem absolutament segures de que serem les primeres d'aquella promoció, cosa que sovint, doncs, els homes tenen més l'aventura de dir no, jo em presento i a veure què passa, no? I aquest també és un fet que cal superar, o sigui, cal treballar l'empoderament de les dones i cal treballar en la seva seguretat personal, no? La seva autoestima, per tal de superar aquests esculls que moltes vegades nosaltres mateixes ens posem, no? A partir d'aquí, doncs, també hi ha altres qüestions que es poden treballar, com són, doncs, quines són les proves que es requereixen per ascendir, perquè nosaltres fem oposicions en tots els concursos d'ascens, i també doncs, el fet de tenir tribunals que siguin paritaris, que tinguin formació en igualtat, etcètera, etcètera.
I quin tracte teniu amb els altres cossos policials? Esteu portant a cap aquesta igualtat conjuntament o cada un fa el seu sistema?
No ens enganyem de que gairebé tots els cossos ens trobem en una fase més o menys similar, no, a la, en aquests moments, no, amb les elaboracions i les preparacions dels plans d'igualtat. Algun cos, doncs, ja el té desenvolupat, el pla d'igualtat, però més o menys tots ens venim a trobar en aquesta situació. I el que sí que és cert, doncs, és que mantenim, doncs, relacions en el sentit, doncs, de que compartim moltes vegades jornades i experiències, doncs, precisament per el que fa referència a conèixer, doncs, les bones pràctiques que s'utilitzen en un cos o en un altre. La setmana passada, precisament, doncs, la comissària Cristina Manresa va participar en una jornada d'igualtat que organitzava el Ministeri de l'Interior, en el qual, doncs, van participar també representants comandaments del Cos Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil, de policies locals, i en el qual, doncs, també nosaltres vam poder explicar quina era la situació actual de les dones en el nostre cos policial.
Molt bé. Una pregunta, Rosa, perquè quan estàvem llegint el teu currículum exemplar per fer el guió dels premis, em va quedar com un dubte. Quan vosaltres, sobretot tu, t'has presentat davant d'algun estament europeu també de cos de policia, et sorprenen o sorprenem nosaltres en la nostra evolució?
Bé, nosaltres fa 20 anys realment estàvem amb un percentatge de dones a dins del cos que, com us he comentat abans, és el més elevat a l'Estat espanyol. Doncs estàvem alineades més o menys amb els cossos policials que més avançats en aquest sentit, en el que fa referència a la perspectiva de gènere d'Europa. Ara, actualment, doncs, aquests cossos policials que en aquell moment tenien un percentatge molt similar a nosaltres, sí que és cert que han aplicat mesures des de fa més temps i més contundents, i els percentatges s'han elevat considerablement. I llavors podríem dir que ara estem més o menys amb les xifres mitjanes de la resta d'Europa.
Molt bé. Molt bé, molt bé.
Sí. Rosa, en el teu cas, és vocacional?
En el meu cas, la meva vocació m'ha vingut després.
Ah, sí?
Sí.
Com va anar?
Doncs, bé, A la meva família no hi havia tradició policial. Jo em vaig presentar al cos de Mossos d'Esquadra perquè els meus germans també s'hi presentaven, i una mica sense tenir un coneixement en profunditat de quin seria el nostre futur, no? Perquè a l'any 85 encara no teníem competències, les competències en matèria de seguretat ciutadana eren del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, i jo vaig tenir doncs la fortuna, com dic sempre, de posar el meu granet de sorra en la història de Catalunya i poder doncs iniciar i finalitzar el desplegament del Cos de Mossos d'Esquadra a Catalunya, que aquest és un fet històric que poques policies a Europa han fet en aquest segle, o sigui, fora de l'Ertzaintza i la Policia Foral de Navarra i alguna policia de l'antiga Iugoslàvia, doncs realment nosaltres en aquest sentit som pioners i pioneres.
Molt bé.
Doncs ens ha agradat molt conversar aquesta estona amb tu. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts.
Gràcies, Rosa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Rosa. I endavant amb la gran feina que feu, i us felicito i us encoratjo per continuar lluitant per les dones.
Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies.
Fem un punt i seguit i seguim perquè encara volem compartir més coses. I a continuació, les dones parlen a través de la Montse Balada.
En motiu de la celebració del 8 de març d'enguany, a l'espai Les dones parlen, us portem la veu d'una de les dones més importants de les arrels de la llibertat femenina de la nostra història, Christine de Pizan. Va ser al segle XIV, entre el 1395 i el 1405, quan per primera vegada una dona va poder guanyar-se la vida escrivint, i aquesta dona va ser la nostra protagonista. Christine també va passar a la història com una gran defensora dels drets de les dones en la societat. La seva obra més representativa, La ciutat de les dames, és un crit que Pizan va fer a favor de la dona, per a la qual reclamava un lloc en el món, així com una clara crítica a la misogínia imperant d'aquell món medieval. Pizan va mantenir a la família que li quedava amb la seva obra, una obra que va passar de la temàtica amorosa a temes més compromesos com la filosofia, la política, la història, la moral o el dret de la dona a la societat. Més de 5 segles han passat des que Christine de Pizan reclamés per al seu gènere respecte i dignitat. Després de tot aquest temps, segueix sorprenent com en plena edat mitjana una dona no només va viure de les seves idees, sinó que les va perpetuar al llarg del temps. La seva frase diu així: si les dones haguessin escrit llibres, segurament tot hauria estat diferent. Christine de Pizan, Les dones parlen.
Quanta raó, aquesta sentència final. I Montse, ens vols fer una recomanació final encara?
Doncs sí, un apunt. Apunteu aquesta data. Entre el 29 i el 31 de març començarà a Ciutat de Mèxic el Fòrum Generació Igualtat, que es clausurarà a París el juny del 2021. Aquí es reuniran persones, líders, visionàries i activistes de tot el món per tal d'impulsar un canvi transformador i durador. Un futur d'igualtat, sense estigmes, sense violència. Un futur que sigui sostenible, pacífic, amb igualtat de drets i amb oportunitats per a tothom. El clam és ben clar. Per tal d'assolir aquest objectiu, el món necessita dones en totes les taules en les que es prenguin decisions. Les dones del món desitgen i mereixen que les generacions futures inspirin els altres per crear un món sense discriminació de gènere. Apunteu la data, del 29 al 31 de març.
Moltes gràcies a la Montse Balada i també a la Susana Villagrassa per aquest nou lliurament de talent i més. Un plaer, i especialment aquesta setmana del 8M. Ens retrobem en un mes. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A ritme de soul, amb la Gloria Gaynor i el seu I Will Survive, sobreviuré, arribarem a les 10. Notícies i seguim.